Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al veïnat de Can Borrull continua esperant les modificacions del Pla General Metropolità que permetria que els seus habitatges es quedessin tal com estan, sense l'amenaça de perdre metres de les seves parcel·les o que aquestes siguin requalificades. Es tracta d'una problemàtica que fa anys que arrossega aquest sector del barri de Les Planes i que no permet als veïns fer coses com, per exemple, demanar llicències d'obres. L'Ajuntament farà unes enquestes telefòniques per conèixer de primera mà les necessitats materials de la població i les condicions de vida de la ciutadania. L'objectiu és implementar polítiques públiques de l'àmbit social més eficaces per millorar la qualitat de vida en el municipi. La recollida de dades coordinada des de la Regidoria de Serveis Socials es realitzarà exclusivament mitjançant trucades telefòniques, garantint la participació d'una mostra representativa d'aproximadament 500 persones majors de 16 anys i empadronades a Sant Cugat. Aquesta nova enquesta substituirà la que es feia dos cops l'any per elaborar l'Observatori Sociològic. La concessió de llicències urbanístiques a l'Avinguda del Baixador ha fet saltar les espurnes a la Junta de Veïns de Vall d'Oreig d'aquest dijous. El veïnat considera que el camí per donar els permisos està lliure. Ho sustenten en tres informes que ho ratifiquen i en el fet que la Junta de Veïns de desembre va acordar per unanimitat que l'administració descentralitzada assumeixi la urbanització. D'altra banda, la Junta de Veïns ha aprovat per unanimitat una moció de Junts i el PP que insta el govern a concedir immediatament les llicències. Ara bé, el president de l'MD, Juanjo Cortés, ha fet un advertiment. Per molt que votem a favor, qui concedeix les llicències no és el ple, sinó el president de l'MD, que ho fa en base a informes tècnics i jurídics. Passat, present i futur han confluït a la Sala Clavé de la Unió amb la presentació de l'espectacle Samedí de l'Esbart Sant Cugat. En el marc de la celebració dels 50 anys de l'Esbart, l'entitat ha volgut recordar l'origen d'aquest espectacle amb la projecció de la mostra de dansa del 1992, i un col·loqui amb la penya Regalèssia i els coreògrafs del 1992 i 2026. L'acte ha conclòs amb una mostra de 10 minuts de la versió actualitzada de l'espectacle Samedí, creada pel grup de juvenils d'en dansa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La carnissa. Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fair 3 i Servimat.
Onze i sis minuts del matí, obrim la segona hora del Faves Comptades d'aquest divendres plujós. I ho fem per parlar del servei a les persones. Ja sabeu que un cop al mes ens acompanyen agents dels Mossos d'Esquadra. Avui per parlar d'estafes físiques i telefòniques, perquè cada dia persones de totes les edats i perfils són víctimes d'enganys per part de delinqüents que utilitzen diferents estratègies per robar diners o dades personals. Des de falsos revisors del gas fins a fraus més sofisticats com el Rip Deal, que ara comentarem, o les estafes piramidals. Els estafadors es reinventen constantment per aprofitar-se de la bona fe de les persones. I per saber com funcionen aquestes estafes, com podem identificar-les i sobretot com podem protegir-nos, avui en parlem amb Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines són les estafes físiques i telefòniques més habituals ara mateix a Catalunya?
Doncs bé, de fet, les estafes més habituals, les que pot caure més gent, serien les estafes en què l'estafador usurpa la identitat d'una empresa coneguda, sigui una entitat bancària o companyia de subministració de gas, de llum, etc., i es fa passar per aquesta companyia i intenta, o com molt bé has dit al principi, demanar i robar diners a la víctima o aconseguir dades privades i confidencials per fer futures estafes a posteriori.
Tant sigui per telèfon com físicament.
Exacte, sí, sí. Pot ser que contactin amb la víctima per telèfon perquè bé, tinguin ja les dades que han aconseguit de forma fraudulenta de la víctima, o perquè a vegades deixem una carta mig sortida, no, a la bústia i passen pel carrer, potser agafen aquella carta que té dades confidencials nostres i les fan servir per localitzar la víctima, trucar-la i enganyar-la.
Si et sembla, fem un repàs d'algunes d'aquestes estafes i expliquem una mica en què consisteixen, però sobretot com podem intentar que no ens aixequin la camisa. Comencem pels, podríem dir, que dels més coneguts, els falsos revisors del gas, de la llum, d'aquests serveis de subministrament. Com actuen i com podem detectar que es tracta d'un engany?
Sí, de fet seria ara l'època, no? Sobretot a l'hivern, amb les revisions de les calderes, de gas, tot plegat, doncs aprofiten aquest moment doncs, per buscar víctimes. Com contacten? Doncs directament doncs, es presenten al domicili, potser deixen una noteta de forma manual, passarem demà per domicili i farem una revisió. L'objectiu és robar diners. Es fan passar per falsos operaris i demanaran un pagament en efectiu a la víctima. D'acord? De no aconseguir-ho, fins i tot aquest tema és força, pot ser perillós, perquè pot derivar en un robatori. D'acord? Si veuen que la víctima no es deixa enganyar, aquests operaris mai van sols, sempre tenen algun còmplice, i intentaran distreure la víctima al domicili, dient necessitem fer unes comprovacions, aleshores amb l'altre còmplice anirà a alguna altra sala, al bany, fent veure que obre l'aixeta per comprovar si surt aigua calenta, i mentre un distreu la víctima, l'altre doncs,
aprofita
i remena les estances i podria derivar en un robatori, més enllà de l'estafa. Com ho podem detectar? Hem de saber que les companyies reals de subministres sempre comuniquen de forma oficial la seva visita i, sobretot, mai et demanaran un pagament en efectiu. Facin el que facin, cobraran directament en el rebut del subministre, sigui gas o de llum, aquell servei, aquella revisió. O sigui, en el moment en què un operari et demani el servei són 60 o 100, 150 euros i demanen fer el cobrament en aquell mateix moment en efectiu, hem de saber que ens trobem davant d'una estafa, d'un fals operari.
Anem per un altre dels casos. El fals advocat que diu que el nostre fill o la nostra filla està detingut i ens en reclamen, doncs...
Diners,
efectivament. Com hem de fer? Com funciona aquest sistema?
Aquest sistema no és tan habitual, però sí que s'han donat diversos casos a tot Catalunya en els darrers anys, d'acord? Aleshores, està bé que la gent el conegui. Com funciona? La persona rep una trucada. És el mateix. Segurament han aconseguit aquest telèfon de forma fraudulenta. La víctima rep una trucada i informen que el seu fill està detingut. Normalment diuen que és per un tema de trànsit, d'acord? Un delicte de trànsit, està detingut i que anirà a presó, i demanen una fiança per que el seu fill no vagi a presó. L'estafador es presenta com un fals advocat. Diu, jo sóc un advocat i si vols que el teu fill no vagi a presó, necessito que em donis X diners, 3.000 euros, 4.000 euros, val? Demanen un import així, i amb aquesta fiança jo t'asseguro que el teu fill no anirà a presó. Diuen, no et preocupis per res, jo d'aquí una estona passo fins i tot per casa teva, no t'has de preocupar de res, em dones els diners i tema solucionat. Evidentment, si piquem, si ens precipitem, si no fem comprovacions de que realment el nostre fill o filla està en aquesta situació i paguem els diners, doncs ens han estafat.
L'únic que pot passar és que coincideixi que el fill no té ni cotxe ni carnet i llavors no quadri, no, l'estafa.
Exacte.
Cada vegada es passa, no? I també es fa a través de WhatsApp.
Sí, també, és el mateix sistema. Fins a
passar pel fill, en aquest cas, no?
És una estafa diferent. És l'estafa del fals fill, en aquest cas, no el fals advocat, el fals fill. És una estafa que rep per WhatsApp. Hola, sóc el teu fill, tinc problemes i necessito diners. He perdut el meu mòbil i t'escric des del mòbil d'un altre amic que no coneixes, evidentment. Doncs,
fes-me un bízum.
Fes-me un bízum, també. Si piquem, ens estafen.
Anem a un de molt popular i molt antic, el del Tocomocho i els falsos números de loteria premiats. Perquè... sembla que encara hi ha gent que hi cau, no?
Encara hi ha gent que hi cau, també no és dels més habituals, però encara persisteix en el temps. I és el que comentes. L'estafador diu que té en el seu poder un número de loteria premiat, un número d'algun sorteig premiat, i sota qualsevol excusa diu que ell no el pot cobrar. Poden dir que no saben llegir, que no saben escriure, que no pot rebre cap diners perquè té algun embargament i li traurien tots els diners que cobrés. Aleshores, doncs, li ven el número, el fals número premiat, a la víctima per un import inferior al premi. Evidentment, si la víctima es deixa enredar, doncs perd tots els diners, perquè aquell número no està premiat.
El Tocomocho. I anem a un altre, també, dels populars, els trilers i les apostes enganyoses al carrer. Com aconsegueixen captar l'atenció de les víctimes? I això ho associem més, potser, a grans ciutats on hi ha Molta, més volum de persones al carrer.
Molta aglomeració de gent, sí. Llocs turístics també, sí. Perquè els turistes doncs, potser estan més receptius a aquest tipus de jocs, d'apostes, estan en un ambient distès, no? I potser s'aturen allà a observar què passa. Mm-hmm. Què passa? Doncs, evidentment, hi ha els qui han format el joc i compten amb uns còmplices que fan veure que són també jugadors. Què passa? Entre ells doncs van jugant i es van guanyant també, no? Juguen, donen... I aleshores la gent que s'atura i observa diu, ui, diu, però sí, és possible guanyar. S'emporten diners.
És possible. Uh-huh.
S'emporten diners i ja hi ha el primer que pica. Aleshores, clar, evidentment, la resta de víctimes que participen no guanyen mai. Només guanyen els estafadors i els seus còmplices.
Uh-huh. I anem a les estafes piramidals. Com podem diferenciar una inversió legítima d'una estafa d'aquest tipus?
L'estafa piramidal segurament ens arribi a través d'algun amic, d'algun conegut, que ens digui, ei, tinc coneixement d'aquesta inversió. Mira, resulta que amb 3.000 euros... Si dones 3.000 euros, potser en guanyes 10.000. I necessites després captar altres persones, d'acord? Si ja entres en aquest joc de que algun amic o un conegut et diu que coneix una inversió que resulta que dona molta rendibilitat en poc temps i que ja t'està demanant com a condició, l'única condició és que tu també captis a altres persones com tu que també aportin capital a aquesta inversió, ens trobem amb una estafa piramidal, una inversió real, hi ha una empresa amb cara i ulls darrere, hi ha un contracte, hi ha una oficina física, és una empresa coneguda. Però el Vox Populi aquest de conec un negoci que pot donar molta rendibilitat, has de portar un mínim capital inicial i això es multiplicarà per 10 en 4 dies, és una estafa piramidal.
Uh-huh. De les que també fa temps que se'n parla. I ara anem a una que potser no és tan coneguda. O no és tan habitual entre la gent del carrer, que seria el rip deal. En què consisteix?
Aquest tipus d'estafa és molt sofisticada. Val? Això vol dir que, estranyament, una persona d'un nivell adquisitiu mig alt, podríem dir, no caurà en aquesta estafa. D'acord? Són estafes en les quals la víctima és una persona d'un elevat nivell adquisitiu. D'acord? Els estafadors busquen les seves víctimes a través de portals immobiliaris perquè la víctima vol vendre una propietat, un bé immoble o un solar, o fins i tot en altres tipus de portals on la víctima pretén vendre doncs, col·lecció de joies o rellotges d'alta gamma. Els estafadors contacten amb la víctima, es fan passar per compradors potencials d'un també al nivell adquisitiu, uh-huh. Des de xecs àrabs, empresaris suïssos, d'acord? Es reuneixen amb la víctima en un lloc públic, sempre? O sigui, mai es
trobaran...
Físicament? En un sí. Tenen contacte físic. En uh-huh. aquest cas, tenen contacte físic real. És tot com un aparador, és una aparença, recreant una escenificació total de ser compradors del nivell adquisitiu i molt interessats en el producte. En el moment de la transacció, ve ser transacció fraudulenta, què fan? Doncs paguen en diner, en efectiu, d'acord? La condició és aquesta. Sí, estem interessats, però et pagarem en efectiu. Uh-huh. S'inventen qualsevol excusa perquè no poden fer una transacció econòmica. Què passa en l'operació, fins i tot recreen, porten comptadors, un comptador de bitllets i detectors de bitllets falsos per comprovar davant de la víctima que els diners que entreguen són reals. Evidentment, només passen uns quants diners, els de sobre de la pila. Tenen uns quants diners que són reals i la resta són bitllets falsos, bitllets tintats. Van amb el maletín, et paguem, comprem la col·lecció de joies perquè t'import, 500.000 euros, aquí els tens. Evidentment, se'n van amb les joies.
Estan contents.
I el venedor se'n va amb el maletí amb els bitllets falsos.
Com a les pel·lícules, eh?
El rip deal. El rip deal. Evidentment, no es passarà ni a tu ni a mi, això.
No, no, per això deia que la gent del carrer, la gent més normal, doncs sí. Això és impossible que es trobi en una situació d'aquestes.
És la pel·lícula, sí.
És la pel·lícula, totalment. Les estafes per telèfon han augmentat molt últimament. Quin tipus de trucades fraudulentes són les més freqüents i com podem evitar-les?
Les trucades serien les de companyies des de telefonia mòbil, d'acord? Subministres també, de gas, de llum, i també, important, entitats bancàries. Aquí és on hem de ser més prudents, més cautelosos. Trucades que suplanten la teva entitat bancària. A part, és molt perillós perquè els estafadors innoven. I ara emmascaren el número de telèfon.
El real de l'oficina.
El real. Uh-huh. I què passa en aquests casos? Doncs de forma fraudulenta poden haver tingut accés al teu compte bancari i pot ser que des de l'altra banda del telèfon estiguin connectats al teu compte bancari. I es facin passar per l'oficina antifrau de l'entitat bancària i et demanin una sèrie de codis per evitar unes transaccions que ells diuen que s'està cometent en aquell moment de forma fraudulenta i necessiten un codi que t'arribarà al teu telèfon mòbil per aturar l'operació. Evidentment, la víctima s'espanta molt i rep aquests codis. Mira el telèfon, m'està trucant al meu banc, li dono el codi perquè així evitem que em treguin diners del banc. Quan en realitat està fent tot el contrari. Està donant el codi per autoritzar l'operació, la transacció, la transferència, que és el que estan fent els estafadors des de l'altra banda del telèfon. Quan se n'adona, doncs ja la transferència ja està realitzada.
Mm-hmm. Molt habituals, eh? Estan sent últimament aquestes que tenen la pàtina d'aquesta trucada de la nostra oficina bancària. Són les que s'estan escoltant més sovint. Si sospitem que estem sent víctimes d'una possible estafa, com hem d'actuar? Què hem de fer?
Primer de tot, evidentment, no efectuar cap tipus de pagament. Davant la mínima sospita, no fem cap tipus de pagament. Parlar amb la persona, amb el presumpte estafador, que ens ho pensarem, que ja ens posarem en contacte amb ells, i a partir d'aquí fem comprovacions. Si ens interessa el que ens està oferint, doncs contactem amb la suposada empresa, entitat bancària, companyia de gas, que ell diu que prové, i fem les comprovacions pertinents. Però mai fer el pagament, fer sempre comprovacions de realment, de per saber realment què és la persona que diu ser, i finalment, si tenim coneixement de que era una estafa, posar un coneixement de la policia.
Mm-hmm. Des de Mossos d'Esquadra, vosaltres feu campanyes de prevenció, oi?
Sí, nosaltres fem campanyes de prevenció, tant físiques, a nivell local, per exemple, nosaltres com agents de relacions de la comunitat, donem consells de seguretat en aquesta línia, a la gent gran, específicament, en els casals d'hàbils i altres entitats que treballen amb gent gran. I també a nivell de xarxes socials i al nostre web, al web de Mossos, doncs si la gent vol tenir més informació sobre les estafes més habituals i recurrents que s'estan donant ara mateix, doncs també trobarà molta informació i molts consells per estar al dia de les estafes que s'estan donant ara i que són reals.
Mm-hmm. Doncs avui hem parlat d'estafes físiques i telefòniques i ho hem fet amb l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Anna, una vegada més, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Que vagi bé.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Divendres, i com indica la sintonia, moment per repassar la cartellera cinematogràfica, per comprovar quines estrenes podem gaudir. Ho fem, com sempre, de la mà de l'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I si ens quedem al sofà de casa, doncs avui la Patri i el Dimitar, molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Ens parlaran d'aquí una estona de sèries o pel·lícules, no...
Sèries. Avui va de sèries, la
va
cosa.
Va de sèries.
Sí.
Doncs anem per feina.
Anem per feina perquè en tenim molta, eh? Aquest cap de setmana la cartellera es renovarà amb dues noves estrenes. De fet, són les mateixes a les dues sales, així que no hi ha dubte. Dues pel·lis, totes dues es poden veure tant a Yelmo com a Cinesa. Aquest divendres, els cinèfils de Sant Cugat podran gaudir, jo diria que d'una de les estrenes més esperades de la temporada. Alerta spoiler, Carme, no és per tu. Vale?
Oído cocina.
És de Monkey, és l'adaptació cinematogràfica d'un dels relats més inquietants de Stephen King, per tant ja sabem que és terror. És una pel·li dirigida per Osgood Perkins, de Longlegs i Gretel and Hansel, entre d'altres, i compta amb un repartiment encapçalat per en Theo James, que és en Cameron de la segona temporada de White Lotus, que parlarem més endavant de la tercera amb en Dimitar, o en Tobias de Divergente, per qui hagi vist la sèrie, segur que li posa cara, i també de l'Elijah Wood, que és en Frodo, del Senyor dels Anells. Ja sabem qui són aquests personatges. Bé, atenció pels més perucs, perquè jo amb el tràiler ja n'he tingut prou perquè se'm posin els pèls de punta. Sentim-lo.
Oh, qué raro. No recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
El forense dijo que fue un accidente, pero No fue un accidente.
La peli ens presenta la història de dos germans bessons, en Hal i en Bill. Tot comença quan troben un antic mono de joguina a les golfes de casa seva, que era del seu pare. Què passa? Doncs que ben aviat se n'adonen que cada cop que aquell mico sona, algú es mor, de manera misteriosa. Estan acollonits, estan espantats, per tant decideixen desfer-se del mono i seguir camins separats, però anys més tard el passat tornarà per perseguir-los. I en aquest cas hi ha les seves pròpies famílies en perill. Es veuran obligats a reunir-se de nou, a enfrontar-se al malson del mico aquest maleït i desxifrar el misteri que envolta la terrorífica joguina abans no sigui massa tard. Bé, si t'agrada el terror, Stephen King és...
I a sang i fetge?
No. Bastant.
Sí?
Sí. És un mono molt mal parit, té mala bava.
Sí.
Si us agrada Stephen King i la por, doncs jo crec que possiblement estigui bé. Si no és el vostre gènere, doncs esperem una altra estrena destacada. Què passa? Els més petits de casa, aquesta no. No? A no ser que els agradi la por, doncs tenen altres propostes. Canviem de registre i de públic amb l'os més entranyable del cinema que torna a la gran pantalla. És en Paddington, Aventura a la selva. És la tercera entrega d'aquesta saga basada en els llibres de Michael Vaughn. I aquesta vegada porta aquest simpaticós del barret vermell de tornar dels seus orígens. Després de conquerir el cor de grans i petits amb les dues primeres pel·lícules, en Paddington s'embarcarà en una nova aventura plena d'emoció, de diversió i, com sempre, molta melmelada.
Que dolç.
El film compta amb Ben Whishaw tornant a donar veu a en Paddington, en el cas de veure-la en versió original, acompanyant noms destacats com en Hugh Bonneville, l'Olivia Colman i l'Antonio Banderas, que també actua...
Que no fa de gatet.
Aquest és més nostrat. No, en aquest cas fa de personatge, eh? Hi ha l'os recreat, els altres són actors i actrius. Escoltem, si voleu, una mica el tràiler per començar a viure aquesta nova expedició d'en Paddington.
Pensa, i petitó, si mai et tornes a perdre, només has de rugir.
Paddington, t'ha arribat una carta del Perú?
Oh!
Benvolgut, Paddington. Em sap greu, però tinc notícies preocupants de la teva tia Lucy.
La tieta Lucy ha desaparegut. És qui em va criar quan em vaig quedar orfe. He de lluitar.
Unes vacances familiars al Perú.
Al Perú?
Al Perú? Així com si res.
Al Perú, ja ho diu el nostre amic Paddington. Quan la tieta Lucy desapareix misteriosament a la selva del Perú, en Paddington i la família Brown viatjaran fins allà per trobar-la. El que havia de ser un retrobament emotiu es converteix en una aventura plena d'acció, enigmes i nous personatges inesperats. Entre riures i moments tendres, en Paddington haurà d'utilitzar tot el seu enginy i també la seva bondat, per què no dir-ho, per superar els perills de la selva i reunir-se de nou amb la seva estimada, estimadíssima tieta. Per cert, sentíem la pel·lícula en català, perquè es pot veure en català, en aquest cas, només als cinemes de Yelmo. Els altres veurem la versió doblada al castellà.
Molt bé, i pel que fa a les sèries, avui amb les propostes del Dimitar i de la Patri, del Dimitar, a veure, per on comencem?
Per mi, si voleu.
Vinga, sí? Què tens per oferir-nos?
Avui us porto una sèrie que segur que coneixeu o que heu vist, o almenys us sona, parlo de Black Mirror.
Va, Carme, que aquesta és a Netflix.
Aquesta sèrie, sí, la podeu trobar a Netflix.
T'he de dir que he vist un parell de capítols, eh?
Es poden veure sols.
Doncs està creada per Charlie Brooker, que explora com la tecnologia, més que ser el problema, es converteix en un reflex de com la fem servir. La sèrie presenta situacions extremes on les decisions humanes poden tenir conseqüències impactants, utilitzant el títol Black Mirror com a referència a la pantalla apagada d'un mòbil on es reflecteix la nostra pròpia imatge. A veure, cal destacar que els capítols de la sèrie no tenen relació entre ells, ni pel que fa a la trama ni als personatges. Cada episodi és com una història independent que ens transporta a diferents mons, amb realitats que van des del futur més avançat fins a situacions molt més properes a la nostra realitat. Algunes d'aquestes històries són força surrealistes i poden deixar-te amb el cervell fregit durant dies, però val la pena. Així que avui us parlaré de tres episodis que per mi són imprescindibles, el meu top 3. Comencem amb Caída en Picado, el primer capítol de la temporada 3, un capítol que podria ser perfectament el nostre futur. Aquí seguim a la Lassie, interpretada per Bryce Dallas Howard, protagonista de les últimes entregues de Jurassic Park, que viu en una societat on tothom es puntua constantment, com si fossin ressenyes de Google. Cada interacció social suma o resta punts al teu estatus, i com millor puntuació tinguis, millor vida tens. És a dir, un món on les aparences ho són tots. No sé si us sona, perquè jo veig això i només puc pensar en Instagram, TikTok i l'obsessió per la validació social. El millor d'aquest capítol és que destaca per l'estètica visual, la vinculació de la trama amb l'entorn modern i que és una crítica brutal a la superficialitat a la qual ens estem convertint. I us prometo que després de veure'l mirareu les xarxes socials amb altres ulls. Escoltem una mica d'aquest capítol.
En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa?
No, no lo harían.
Seguim amb el top 2, on tenim Toda tu historia, el tercer capítol de la temporada 1. Aquest episodi et donarà ansietat, però de la bona. D'aquella que et fa pensar en què estàs fent amb la teva vida i, sobretot, en què faries si poguessis recordar-ho tot amb un sol clic. La idea és senzilla, però una mica terrorífica. Us poso en situació. I si poguéssiu gravar absolutament tot el que veieu i reviure-ho quan vulguéssiu? En teoria sona bé, no?
Doncs... Oh, no, no sé.
és el que passa en aquest capítol, on seguim a Liam i a Fi, un matrimoni que aparentment funciona bé fins que Liam comença a obsessionar-se amb els records de la seva parella. I quan dic obsessionar-se, vull dir en plan FBI, ampliant imatges i buscant detalls sospitosos com si estiguessin en una pel·li d'investigació.
Quina gòbio.
Ja. Cada cop que reviu un record comença a veure coses que no havia vist abans, signes de complicitat amb un altre home, un gest estrany, un riure massa intens... Cada detall es converteix en una paranoia per ell. I al final la seva vida es converteix en un infern.
És que és un tòxic,
sí,
aquest home.
Sí, aquest capítol és un reflex de com una tecnologia així podria influir en la nostra vida i relacions. Perquè a primera vista sembla pràctic, però quan entenem les conseqüències d'un accés il·limitat a tots els nostres records, la cosa es complica. I el pitjor de tot és que no estem gens lluny d'això. Amb el reconeixement facial, les càmeres als mòbils, les intel·ligències artificials, ens estem acostant perillosament a aquest escenari.
És a dir, que sembla... Estarem al sofà, sí, però s'adelarà com alguns... si haguéssim fet una,
sí,
marató.
Alguns capítols de Black Mirror, crec que la tecnologia actual ja l'ha sobrepassada,
sí, sí,
en el moment que es van,
sí,
publicar.
Sí, sí. Per això Toda tu història és un capítol que et deixa cau. És incòmode, intens i et fa replantejar la teva relació amb la tecnologia. Així que ja
almenys
sabeu...
Almenys durant una estona, perquè després se'ns oblida,
sí,
tot,
eh? Així que sí, ja sabeu, si voleu un episodi que us remogui per dins i us deixi amb una sensació de mare meva, espero que això no passi mai, aquest és el vostre. Escoltem una mica el tràiler.
Basado en lo mejor de la naturaleza humana, es un objetivo que deberíamos querer alcanzar. En beneficio del universo y de la propia vida.
Allá vamos.
Iniciando proceso de subida.
No podemos implantártelo sin más. Tu mente lo rechazaría. Debes aceptarlo voluntariamente.
Estamos trabajando en un sistema interactivo de realidad aumentada.
I en el top 1 tenim Blanca Navidad, episodi 4 de la temporada 2. Aquest és, sens dubte, un dels capítols més brutals de la sèrie. Es divideix en tres històries interconnectades i ja us dic que cap d'elles és de bon rotllo. I és que comença com un especial nadalenc amb dos homes en una caravana al mig de la neu, xerrant tranquil·lament i a poc a poc t'adones que tot és molt estrany. Sentim un petit tros d'aquest capítol per posar-vos una mica en situació.
Dios mío, estás embarazada.
Pero no quiero estarlo. No lo estaré.
Estás en plan cabrona.
Basta.
Eres una cabrona cruel, capaz de matar a un niño.
No es justo.
Que lo abortaría porque no le cuadra en sus planes.
Por favor, para o te bloqueo.
No te atrevas.
Podemos hablar mañana, por favor, para.
No te atrevas, joder.
Aquí es toquen temes com la vigilància extrema, la solitud i les conseqüències d'implantar dispositius que permeten bloquejar persones a la vida real.
Sí,
sí.
Ah,
clar,
guapo.
Jo sí, sí. Ara m'estava
imaginant... Estaria bastant guapo poder-ho fer, també.
Com bloquejar algú a Instagram, però literalment.
Però, clar, quan li diu que et bloquejo, dic, home, però si estan físicament parlant, com l'has de bloquejar? Quin sentit té això?
Sí, sí. No, no es poden veure ni es poden sentir. És com si no existissin. És algo
horrible. No em sembla malament.
Sí, sí.
Per una estona està bé.
Doncs això és només una de les perles d'aquest capítol. Així que res, si encara no l'heu vist, feu-vos un favor i mireu-lo. I ja per finalitzar, com a punt vull comentar que la setena temporada de Black Mirror s'estrenarà en principi a finals d'aquest any, prometent noves històries que ens faran reflexionar sobre la tecnologia i la societat.
Ai, estic cansada, eh? M'he esgotat.
No, hi ha idees que a priori semblen bones, no?
Sí.
Però, clar, evidentment, l'ús que en fem les persones, doncs després possiblement acaba tot malament.
Ja. Dimitar, ens podem relaxar amb la teva sèrie o no?
La meva proposta no és tan moderna. No hi ha Instagram, no hi ha TikTok. Però bé...
És més tranquil·la?
Sí, tranquil·la, no. No és tranquil·la. però no és tan moderna, no hi ha tecnologia i...
Però estan tots com una cabra.
Uf. Sí.
A veure, de què ens parles?
De White Lotus, aquesta setmana s'ha emès el primer capítol de la tercera temporada a la plataforma Max. Sentim el trailer per anar-nos preparant.
Saidika, bienvenidos a The White Lotus Tailandia.
Vengo para un intercambio. Presiento que esto va a traerme algo bueno.
Meditación para el control del estrés. Te va a venir fenomenal.
¿Arroz sin gluten y bolas de coco? ¿Qué es esto, una puta clínica para adelgazar?
Benvinguts a la Thailand. La producció ha tingut molts adeptes amb les seves dues primeres temporades, inclòs jo, que jo esperàvem, si amb interès, veure què més podia oferir el seu creador Mike White. En la meva opinió, la segona temporada va deixar el listó molt alt i ara les expectatives són molt altes. El primer capítol no decep. Tornar a haver-hi un assassinat que es revelarà al final de la sèrie. Probablement alguns espectadors no ja sospiten qui és la víctima, però personalment dubto que sigui el plantejament més obvi. Ja veurem. Després de portar-nos als hotels White Lotus de Hawaii i Sicília, ara l'autor de la sèrie ens convida al complex tailandès de la cadena. El lloc ofereix als seus hostes una introducció als principis del budisme i l'entrenament per al benestar físic i espiritual. Però a la majoria els agrada el sexe, les drogues i la vida nocturna.
Mira.
Al costat fosc de Tailàndia, que poques vegades veiem a les postals. A més, a la nova temporada, Mike White, es diu, fa servir les característiques naturals de l'estat per reforçar allò que no es diu al diàleg. L'entorn salvatge de Tailàndia no només està construït per al fons, sinó que és una pista clara per a l'espectador. Pel que fa als nous personatges, es tracta de persones encara més boges que les anteriors temporades, personatges més excèntrics, personal servil i vistes tropicals que només augmenten la sensació de luxe i hipocresia. Tan bon punt, baixant del vaixell, demostren que són extremadament pretensiosos, narcisistes i tenen relacions boges entre ells.
No hi aniries tu a l'hotel de White Lotus?
A quin d'ells?
A la Tailàndia? Oh, jo m'imagino, eh? Sense ser boja.
Home, però llavors no val. Ja no formes part
del... Un luxe.
Tu t'estàs imaginant unes vacances fora de White Lotus.
Jo ja vaig.
Unes vacances al Tailàndia no és mal.
Clar, però és el que vol l'Alba. L'Alba vol unes vacances a Tailàndia. Però aprofita que estem parlant de White Lotus a Tailàndia.
Jo deixo idees.
És això.
Les persones a la sèrie... Al principi veiem una família amb tres fills grans en què el pare és un home de negocis implicat en el frau. La mare, la Victoria, és com una dona que ha fugit d'una clínica d'addiccions. I els tres adolescents són espantosament propers a dos germans i una germana. Seguim amb Rick Hatchett, al voltant del qual hi ha una mena d'aura criminal. Viatja amb la seva xicota molt més jove a Chelsea, que és insuportable a la màxima exponència. L'hotel també allotja tres amigues de mitjana edat, Kate, Lori i Jacqueline, que crepiten d'hipocresia. Constantment es fan elogis falsos que, òbviament, no tenen sentit, però tenen algun interès a estar relacionades. També veiem Belinda, la massagista de la primera temporada de The White Lotus, al fil de la qual escolta trets al començament del primer episodi. Al meu entendre, aquests personatges afegiren nous tocs al gran retrat de persones amb grans capacitats econòmiques i ampliaran la nostra comprensió de com d'estranyament creatiu pot ser un grup de persones riques de vacances. I aquí el creador de la sèrie, Mike White, ataca milionaris mimats que fan servir les seves luxoses vacances per amagar el fet que són avorrits, buits i moralment degradats. Així, que només podem veure i esperar que la tercera temporada de The White Lotus acabi tan bé com va començar.
Dimarts, el segon capítol de la temporada. Carme, crec que ets l'única, que n'ha vist White Lotus aquí a la taula.
No, perquè no tinc Max.
No tens Max.
No tinc Max.
Has de fer una prova d'aquestes d'un mes.
Ara estic en filmint.
També està bé, també està bé. També està
és
bé.
Més del meu pal, saps?
I tant.
És
està,
més del meu pal.
Està molt bé.
Per cert, que no he pintat res, aquí a Tailàndia, amb tot aquest panorama.
No, Alba, no perquè ells són avorrits, buits i moralment degradats.
No, i a més, que les capacitats econòmiques, que tampoc no hi són. Però ja ho dic per tots, perquè nosaltres no faríem, no faríem absolutament res allà. No ens podrien atacar.
No, no, jo no em puc pagar una nit al White Lotus, crec.
Doncs
deixa
vinga.
Molt car.
No, no tenim prou diners.
No, per això, clar. No deia tenim. Que gràcies per les propostes, ens les apuntem. A veure si puc veure alguna de les propostes que ens feia
Black
Patrick.
Mirror.
Sí, aquestes les tens a l'abast, que tens la plataforma.
Netflix. Sí, però és que els que vaig veure ni me'n recordo ja.
Imagina't. És bon moment per recuperar. Diuen que demà plourà.
Demà
plou. Per tant, dia de sofà, manta i sèries.
Això.
I amb aquestes recomanacions.
Doncs,
I cine.
I cinema, pels que vulgueu sortir. Gràcies als tres. Que vagi molt bé.
Bon adeu,
cap
adeu,
de setmana.
Adéu.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Es nota que és pràcticament cap de setmana. Se'ns van les cames als peus, amb aquesta musiqueta. Però ja sabeu que quan escoltem aquesta sintonia hi ha dues companyes que venen a explicar-nos cosetes. Eva Garrido, Cuca Fernández, benvingudes, molt bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia, què tal?
Les encarregades de posar-nos al dia de la premsa del cor, perquè, clar, aquesta gent fa també coses com els catalans.
I de recordar-vos que comencem el cap de setmana. Això és un bon encàrrec, Eva, no
I
sé.
I una responsabilitat. Una responsabilitat, perquè, Cuca, tenim la responsabilitat de deixar-ho tot ben amunt perquè la gent comenci
doncs,
el cap de
això
setmana.
És cosa vostra. A veure, per on voleu començar?
Doncs mira, arrencarem per la revista del cor de capçalera, que és aquesta, la revista també anomenada la revista de la salutació, perquè és Lola!
Hello!
No? Clar, com que porta aquestes exclamacions, no? Núria Marín, la periodista, sempre diu hola! Home, si va així amb les exclamacions, s'ha de dir cridant. Amb una gran portada de Felip VI a la neu, i ja ho sabem que a la Casa Reial, on li agrada esquiar, és a Catalunya, a la Vall d'Aran, a Baqueira Beret, oi que sí, Cuca?
Sí, sí, això és de... Bueno, ja queda per sempre, perquè, de fet, porten tota la vida esquiant a Baqueira Beret. Ja és una foto que no ens sobta.
Tradicional, com la de Mallorca, a l'estiu, no?
Sí. Allà, són aquestes pistes que els hi encanten.
Doncs... És una escapada ja com un ritual, no? Una escapada a la neu del nostre rei.
El rei sí que l'hem vist i estem més acostumats o acostumades a veure'l. Però i la Leti?
A veure... Es comenta que no li agrada molt, no?
Es comenta que quan ella estava promesa amb el príncep Felip, el que va fer és... aprendre... Va donar classes, no sé si per Can Manxú, no? Es diu la pista. Sí. i va fer com classes privades per després, quan toqués anar a Vaqueira Beret davant dels fotògrafs, doncs no quedés com... Bé, que no es donés una patacada a
com
la primera
alerta,
pista.
Diríem com una alerta,
sí, sí,
no?
Sí, sí, crec que va fer com un curs molt avançat i molt ràpid.
Ja, però
de,
si no el posa en pràctica, de què li serveix?
Sí, sí que és veritat que amb els anys, i a més jo crec que ara que sap que és reina...
Que no perquè sigui reina de saber fer de parquena. Tot.
Correcte. Per això la portada surt una imatge, també em dedica una imatge d'un Felip VI molt somrient.
Sí, molt content, molt distès. De Rodríguez, Carme. Sí, sí.
Ah, perquè ha anat sol, doncs.
Amb amics.
Aquesta cita ja és una cita anual amb amics.
Amb els col·legues.
És que també està bé que les parelles facin coses per separat,
home,
no?
I tant. Home, i tant.
Si la Letícia no li agrada anar a esquiar, doncs endavant.
És que no tothom ens ha d'agradar el mateix. Clar. Llavors, per la bona salut de la parella, hem de fer una mica d'escapadetes així de tant en quant.
Estic super d'acord.
Una quedada de la corona, o dels amics de la corona.
I després, a mi em va fer molta gràcia mirant l'Instagram del perfil de la revista Hola, que també posaven una fotografia perquè el rei Felip va anar a un restaurant lounge que està allà de molt de moda, Vaqueira Beret.
El jamón, no?
Sí, i va esmorzar pernil, del més bo que hi ha, suc de taronja allà amb els amics i tothom, doncs els cambrers, els cuiners es van voler fer fotos amb el rei i doncs estan penjades.
Hem de dir que no... Bueno, jo les vegades que he anat a esquiar a llocs així no vaig esmorzar,
No, jo tampoc, però és que no m'agrada anar a esquiar.
El
però
jamón,
vaja,
no, no tinc el privilegi de conèixer-lo.
Però que bon pernil el pots trobar també a un altre bar que no sigui tan pijo-pijo, perquè es veu que és un lunch de Moixandón i, bueno, ja ho sabem allà, Vaqueira Beret que...
Moixandón.
Mm. O sigui, que ha aprofitat per esquiar i per estar a l'home, doncs, això, un cap de setmana amb tot complet.
I de la neu... Passem al calor, no?
Sí, sí,
passem
sí.
A la calor, Cuca.
A part, continuem amb la família reial. Sí. D'altra banda, la princesa Leonor també ha estat al centre de l'atenció mediàtica aquesta setmana.
Ui,
què ha passat? Què ha passat?
Sí, és això, que ja ho hem dit, Carme, del fred a la calor ens
això
n'anem.
Això que es va comentar fa uns dies, que van sortir unes imatges de la Leonor amb una pila de blaus als braços, perquè s'ho està currant. Clar. Hem de dir que s'ho està currant, però com bona treballadora també té el seu temps de descans. Llavors sí. Han fet parada Salvador de Bahia i, clar, mes de febrer, Brasil. Què et ve? Mira, aquesta musiqueta.
Ana, a veure, què et ve? Mira, va, una gran pista.
Ja veieu a totes aquestes faves pel carnaval.
Fan xup-xup, aquestes faves.
Això és una pista molt clara d'on està la Leonor i què està celebrant. Home. Doncs se l'ha vist a la festa aquesta tan tradicional de carnaval de Brasil. I segons la pàgina d'Instagram Spain's Royals, que ha publicat una imatge de la infanta en plena nit de desenfreno, no? Sí. Molt sèria, s'ha de dir que estava molt... La imatge és molt sèria.
No sembla que ho estigui passant gaire bé. Està
enmig d'un
festival de música tradicional, allò, i hi ha molta gent, saps? Passaria molt desapercebuda si no saps que és l'hereva al tron d'un país.
Però just per això va tan...
Però el que sí que ho va saber va ser un dels fotògrafs que estaven per l'esdeveniment, que la va reconèixer, i que ha parlat aquest dimecres just al programa Tardear, a Telecinco, per explicar com va passar tot, perquè ell ho va fer una mica això de... Doncs, va passar d'una manera natural i bueno, té 12 fotos i va veure que el noi de la camisa blava, que just està davant de la imatge, sí, ara perquè no podem ensenyar-la, però tots aquells que tingueu l'oportunitat de veure la foto, es veu un noi amb una camisa així com molt de bisbal, no? Molt rotllo així oberta.
Oberta, perquè fa calor. Sí, molt desenfadat, sense uniformes, Carme?
Aquest
uniformes.
Fotògraf diu que, segons ell, perquè no hi ha imatge, també s'ha de dir, segons ell, que va veure com es donaven un petó. Podríem estar parlant del primer amor de la Leonor?
Què passa? Que els guardaespatlles de Leonor es van adonar de seguida que el paparazzi estava allà fent fotografies i el primer que li van anar a dir és o esborres les fotografies o trenquem la càmera.
Clar que
és tot molt amigable.
Això. I el van fer fora de l'esdeveniment. Això que ella anava a treballar per una altra cosa.
Què passa? Ja. Que el fotògraf se les va ingeniar per fer veure que les esborrava, però en realitat... té còpies d'aquestes fotografies.
Còpies de seguretat, clar.
Sí, però l'única imatge que hem pogut veure pel moment és aquesta que han penjat a aquesta pàgina d'Instagram que us comentava. O sigui que, si no ho veiem, ho creiem,
No ho sé.
No ho sé, clar, és difícil.
Jo...
Sí que és veritat
jo que... Jo m'espero.
Si aquest fotògraf de veritat té aquesta fotografia, és que la pot vendre pels molts i molts, molts diners, aquesta fotografia.
I no només una, si seria... té unes quantes, fas tota la seqüència.
Clar, aquesta seria, Eva, no sé segons tu, però jo crec que seria l'exclusiva de l'any.
Sí.
Un petó sí. De la Leonor podria estar...
Estem al febrer, però jo crec que res ho superaria, això.
No.
Sí. I,
papi, que estoy en Brasil.
Sí.
Que estic amb el meu amic que hem desembarcat del Cano, no? No estan en
sí,
el Cano?
Sebastián sí, Sebastián Cano, sí.
I estamos de fiesta. Què tal tu, esquí?
Clar, a part, 6 mesos a dintre d'un vaixell,
home,
això...
Doncs que si tens una mica... companyia amable, es passa més lleuger, no?
La que estarà...
Mira, què voleu que us digui? Jo no seria ni princesa ni reina, perquè això de no poder ser tu mateixa...
Ja, és un problema. Sempre, i que sigui notícia el teu primer amor o la teva primera relació. El jo això em poso a la pell d'ella i penso que quin rotllo, la
no,
veritat.
És que no
poder
es viure,
enamorar-se
no
tranquil·lament, que els teus pares l'hagin de veure, perquè imagina't que amb aquest noi no hi ha res. I,
és un rotllo?
Sí.
I el Felipe dient-li això, sigui així, vinga, Leonor, sigui així.
I després n'estic segura que Leonor, pel fet de ser una dona, una noia, totes les seves relacions...
Amb lupa.
Els possibles nòvios... Jo la ja mirarà amb lupa.
Veig a la Letícia ja investigant el nano aquest, mirant-li a l'Instagram, perseguint-lo i sapiguem, perquè la Letícia jo crec que és d'aquelles...
Home, com
que
a bona periodista farà
canvi,
recerca.
El seu avi i el seu pare van fer el que van voler. I n'estic segura que la Leonor, pobra...
De fet, aquesta setmana han sortit algunes declaracions en el llibre d'algun torero,
de
que ja ho comentarem.
Sí.
Ja ho comentarem,
que
dona temps a tot. Però continuem a les Amèriques, no, Eva?
Sí.
Tal com vam comentar la setmana passada, Shakira ha començat una gira a la Sud-amèrica, doncs ha sigut notícia també aquest cap de setmana passat perquè ha sigut ingressada d'urgències per un fort dolor abdominal el passat dissabte. Va ser entre la matinada del dissabte al diumenge. Afortunadament, sense conseqüències, i ha pogut reprendre la gira. La cantant ha estat notícia i ha tornat a generar polèmica, com sempre, amb una modificació de la lletra d'una de les seves cançons, Don't Brother, en aquest cas ha sigut. Doncs aquesta cançó té una lletra dient que parlava d'un país comunista, doncs ella ha fet referència a la relació amb Piqué, canviant aquesta lletra i dient que havia donat tot per amor i va venir a un país socialista.
Que és mentida, perquè mentre va viure aquí hi ha hagut govern socialista, govern del Partit Popular, un altre cop un govern socialista. A veure,
això
no,
és també
que no digui això.
Voler generar molts enemics,
sí.
Perquè, clar, les xarxes socials bullien.
Sí que és veritat que en aquest concert, Carme, o sigui, ens pensàvem que potser després de 3 anys Shakira ja ho hauria superat una mica, això de la seva ruptura amb Piqué,
no?
Però és que el concert està ple de referències a la seva ruptura, a com va ser la seva separació. De fet, al concert hi ha un audiovisual molt xulo que és com la història de com Piqué va abandonar la llar o va trencar la família, però explicat a través d'una lloba, uns llops i el llop que marxa. És un audiovisual que comença amb un llop que marxa, no?, que deixa el cau i es queda una lloba amb els seus llops petits. Llavors és una clara referència a Gerard Piqué ens va deixar, ens va abandonar i jo he hagut d'agafar els meus llops i seguir el camí endavant.
Està clar que el Gerard Piqué li ha deixat empenta. I no sabem... Gerard...
No, perquè si no hagués caigut dalt a baix.
Sí.
Li ha deixat allò, empremta petjada...
Empremta petjada, perdó, sí. Que és veritat que jo he dit, que he dit?
No, empenta.
Empenta, empenta. Li ha deixat una empenta.
Li
ha donat molta empenta.
Empenta sí que l'ha empentat.
Home, la veritat és que sí, perquè des de llavors no ha deixat de fer caixa, eh? A veure, que també ho feia abans.
Però com tots els artistes que parlen d'amor a desamor,
però sembla una xerreria.
Ja, però la Shakira utilitza cada cançó per fer un dart enverinat. No em sortiran les paraules avui.
Dart enverinat.
Això. I clar,
tens pressa, fas tard.
Vaig tard. No sé què em passa, que vaig tard. Vull dir totes les notícies que tenim per davant i no ens donarà temps.
Jo el que sí veig, que és molt clara amb aquests darts enverinats, és a dir, no se n'amaga, perquè també hi ha un d'aquests audiovisuals, no? Ella ha inventat com uns manaments del que ha de fer una lloba i el que no ha de fer. I un dels manaments posa: una lloba no es fixarà en els béns d'una altra lloba claramente. Clarament. Llavors,
vaya.
Penso que és...
Una lloba facturarà...
Sí. Claramente, ja no només els dards són contra Piqué, sinó contra la Clara Chia.
Contra la parella de la seva exparella.
Escolta, si s'ha acabat, s'ha acabat. Passa...
Pàgina.
Sí.
Doncs la Shakira no ho ha fet.
I això. Oblida està dolguda, tant. Està dolguda. La teva... Ostres, sí, molt, eh? Molt i molt, molt.
Continuem amb titulars que ens deixen els diferents programes de la televisió, perquè jo ja, de televisió i cor, ja, jo crec tot, que va tot arrelat,
sí, no? Sí, està tot lligat.
Tot lligat, perquè, escolta, últimament els titulars que ens deixen... Doncs Dani Martín, el cantant, ha reafirmat el